Bon dia.
Bon dia. Comencem el desembre amb un dia ben tranquil.
Bon dia, com esteu? És dilluns 1 de desembre del 2025. A Corçà ha sortit el sol fa només 4 minuts i estan ara a una temperatura de 2 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. En el Supermatí d'avui, entre altres qüestions, us explicarem que han detingut un individu per abstenció de drogues en un dispositiu policial nocturn a Palafrugell. I també que l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha aprovat un pressupost de 33 milions d'euros per al 2026, un increment del 8,6% respecte a l'exercici anterior. I també que Pals aprova un pla per protegir masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. A l'entrevista d'avui parlarem amb Albert Gómez, membre de la Junta Directiva de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, sobre la demanda de les associacions de comerciants de regular l'arribada de nous negocis. I com cada dilluns comencem la setmana amb Martí Seguer, qui ens porta les novetats més destacades d'oci i tecnologia. Això serà d'aquí una estona. Abans, fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de dilluns 1 de desembre del 2025, aquí, al Baix Empordà. Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Un detingut per obtenció de drogues en un dispositiu policial nocturn a Palafrugell.
El control es va estendre de les 5 de la tarda a les 7 del matí del passat 22 de novembre, però fet públic aquest divendres. Durant l'operatiu es van tramitar 40 actes per tinença de substàncies, 18 alcoholèmies i 5 actes per armes i altres infraccions greus.
Maria Alzina, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha aprovat un pressupost de 33,6 milions d'euros per al 2026, un increment del 8,6% respecte a l'exercici anterior.
El ple ordinari, celebrat el 27 de novembre, ha donat llum verda als comptes municipals amb els vots favorables de Junts, Partit dels Socialistes de Catalunya, Avancem, Guanyem, Partit Popular i Tots pel Poble i el vot en contra d'Esquerra Republicana i Som Sisa.
I Esquerra Republicana ja té nova candidata, que serà Carla Vinyes. Maria.
L'actual regidora ha estat escollida per unanimitat en una assemblea celebrada aquest passat dijous al vespre pel conjunt de la militància local. Vinyes ha defensat que el seu projecte vol oferir una alternativa seriosa i compromesa basada en la proximitat i orientada a construir confiança i cohesió social.
I Francesc Puig i Beguer ha decidit no tornar a ser el candidat de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Torroella de Montgrí i l'Estartit a les eleccions municipals del 2027.
L'actual regidor ha comunicat la seva renúncia després d'anys de dedicació a la política local, tant al govern com a l'oposició. Puig va ser regidor entre el 2003 i el 2019 i va liderar la candidatura de Junts a les municipals del 23. Durant la seva trajectòria ha estat responsable de diverses àrees, com de promoció econòmica, cultura, joventut, món rural, mobilitat i turisme.
I el Parc de Bombers de Palafrugell és un dels primers a tenir vestidors mixtos que garanteixen la intimitat, Ferran.
Ho és, juntament amb el de Lloret de Mar. La Generalitat impulsa aquest nou model per garantir la intimitat i adaptar els espais a l'arribada de més dones al cos. Les noves cabines individuals substitueixen les dutxes segregades.
I Pals aprova un pla per protegir masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, Maria.
L'Ajuntament de Pals ha aprovat inicialment el pla urbanístic per preservar les masies i cases rurals del municipi situades en sòl no urbanitzable. El document busca protegir aquest patrimoni per motius arquitectònics, històrics i paisatgístics. S'hi suspenen llicències urbanístiques durant 2 anys i sobre un període de delegacions de 45 dies.
I I el Departament de Salut obre aquest dilluns, avui 1 de desembre, la vacunació contra la grip a tota la població que ho desitgi, Maria.
Fins ara estava adreçada només a grups de risc. Aquesta decisió s'ha pres per anticipar-se al pic de circulació del virus previst d'aquí a 15 dies. La incidència actual és de 81 casos per cada 100.000 habitants, segons dades de la setmana del 17 al 23 de novembre.
Marta Castany, bon dia.
Hola, molt bon dia.
La sidra baix empordanesa MOMA rep 5 premis al certamen internacional Sagardo Forum.
La sidra MOMA ha obtingut 2 medalles d'or, 2 de plata i 1 de bronze. La sidra de gel ha estat la més premiada, amb 98 punts. L'empresa destaca per la innovació, el producte de proximitat i la qualitat de la matèria primera.
Més de mig centenar de persones homenatjant la Pineda d'en Gori en un funeral simbòlic davant de l'Ajuntament de Palamós.
Amb aquesta acció, les plataformes van voler visibilitzar el rebuig ciutadà al nou projecte urbanístic i denunciar un model de creixement que continua sacrificant trams de costa per a noves promocions privades.
I Chloe Riambau publica el seu primer senzill La Primavera, Marta.
La cantant de la Bisbal d'Empordà debuta amb un senzill que formarà part del seu primer disc.
Aquests són els principals titulars d'aquest dilluns 1 de desembre aquí al Baix Empordà, però més enllà de la nostra comarca també passen coses. I comencem parlant de la pesta porcina africana, perquè obliga a activar la unitat militar d'emergències i analitza més senglars morts a la zona del brot a Collserola. El conseller Òscar Ordeig afirma que aquesta crisi sanitària és un tema de país i diu que s'estan analitzant nous possibles casos a la zona del brot a Cerdanyola del Vallès. De fet, la principal teoria sobre l'origen del brot de pesta porcina africana és que algú va deixar un entrepà d'embotit a la zona de Collserola, que es va convertir en el focus de contagi en els porcs senglars de la zona. A més, la seqüenciació del material genètic dels porcs senglars infectats ha de permetre descobrir d'on ve el virus i com pot haver arribat a Catalunya. I anem cap a Madrid perquè el PP mobilitza milers de persones contra el govern del PSOE i demana eleccions. El PSOE acusa els populars d'embolicar-se amb la bandera d'Espanya i diu que la protesta hauria d'haver estat al carrer Gènova, on és el quilòmetre zero de la corrupció, tal com apunten des dels socialistes. I 4 migrants morts en quedar-se sense menjar ni aigua en una pastera prop del Hierro. Aquest cap de setmana més de 500 migrants han arribat a aquesta illa canària després de jornades de navegació a baixes temperatures des de la costa africana. I a Austràlia, almenys 141 detinguts en una massiva protesta contra la crisi climàtica. Milers de manifestants han envaït a bord de caiacs o nedant el canal marítim del port exportador de carbó més gran del món. I en esports, un bon Girona rasca un empat a casa contra el Madrid i regala el liderat de la Lliga al Barça. Els blancs van igualar el gol d'Unahi amb una diana de penal d'Mbappé, però va ser insuficient per aconseguir els 3 punts a Montilivi davant d'un Girona molt combatiu. I aquests són els principals titulars d'aquest matí de dilluns 1 de desembre. Fem un cop d'ullada a la previsió del temps. Una previsió que ens porta, com sempre, Isaac Vila, bon dia.
Bon dia, Joan. Bon dilluns. Com anem?
Què ens espera per avui dilluns?
Comencem una jornada que serà general força tranquil, amb una mica de moviment meteorològic, però sense grans novetats. Esperem una jornada força típica del mes de desembre. I és que ara mateix la temperatura és força baixa, tornem a tenir valors per sota dels 5 graus a tot l'interior, 1 grau a la Bisbal d'Empordà, 3 graus a Verges, 3 a Torroella de Montgrí, però una mica més baixes a Palamós i Sant Joan o a Sant Feliu, entre els 8 graus i els 6 graus respectivament. Una jornada que serà ben tranquil·la, domini del sol, amb vents en general fluixos, amb una mica de garbí a la tarda, i a partir de demà dimarts el que notarem serà un tel de núvols alts inofensius, però que deixaran aquest cel entelat i que serà el preludi d'un nou front que arribarà amb més pena que glòria a casa nostra demà dimarts, i on podria deixar precipitació la nit de dimarts a dimecres. Fins aquí, fins llavors, tranquil·litat. Temperatures fredes al matí i amb una mica més suaus al migdia, amb valors de 15-16 graus i fins i tot en alguns sectors al centre del dia. En general, una setmana ben tranquil·la.
Doncs esperem aquesta setmana tranquil·la, ja primera setmana d'aquest mes de desembre. Moltes gràcies, Isaac, un dia més per la previsió del temps. Nosaltres, quan passen 10 minuts del punt de les 8, fem una petita pausa i de seguida hi tornem.
Sounds good, feels good. She makes the credit cards and don't got a job. She pays the gas with all the change in her car. Is that the end of the road? Yeah, we've all been there before. And it goes, oh, 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 oh. He's walking home 'cause he can't pay for the bus. He needs a dollar, but he ain't got enough.
Supermatí.
Família, quin panetone Giovanni Spinelli preferiu?
Jo vull el de fruita.
Xocolata.
A mi m'agrada el de taronja.
Xocolata, fruita, taronja. A mi m'agraden tots. Així que aquest Nadal, panetone per tots els gustos. I agafarem els autèntics i originals amb la signatura del mestre Giovanni Spinelli. Pastisseria Cafeteria Giovanni Spinelli, edifici 9 Centre, Pals. Gaudiràs com un nen.
Quan encara no ha sortit el sol, al bar-restaurant Cal Liceu ja hi fem olor de cafè i cassola. Un bon cafè, un entrepà, unes torrades i un bon esmorzar de forquilla i el dia comença com cal. Al migdia, menú, tapes, brasa o plats combinats servits al nostre local climatitzat o a la terrassa. 50 anys fent la cuina de sempre per gaudir-la com mai. Cal Liceu, a l'avinguda Costa Brava 29 a la carretera de Corçà. 872-09-8209. Gran aparcament gratuït. Cal Liceu, el lloc per fer-hi un mos, una conversa i una rialla.
Cicle de videoconferències organitzades per la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols. En cada sessió tractem un tema diferent per a fomentar la competitivitat i creixement de les nostres empreses. Aquest dimecres, 17 de desembre, de 3 a 3:40 de la tarda, l'economista i assessor Oriol López ens parlarà de les prioritats empresarials pel 2026. Inscripcions a cambrasantfeliu.com.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines, més econòmic del que et penses i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
La millor música del món sona a Ràdio Capital. You're listening to The Weeknd.
This is Jason Derulo.
This is Harry Styles.
This is Justin Bieber.
Yeah, these are my only intentions.
Why you always in the mood?
It's your boy 24K Golden.
El so dels èxits.
Ràdio Capital.
Un minut per un quart de nou d'aquest matí de dilluns 1 de desembre del 2025. És moment per al comentari d'opinió que avui ens porta Pere Carreras.
Les paraules són importants. Són molt importants. Fa pocs dies recordava amb uns amics l'anècdota que em va passar en un petit poble de Kansas quan vaig tenir un descuit i vaig deixar la meva bossa amb tota la documentació, passaport, targetes de crèdit i l'ordinador portàtil oblidada enmig d'un carrer quan ja es feia fosc. Gilipolles de mi, vaig fer servir la motxilla com a trípode de la càmera i un cop feta la foto no em vaig adonar que quedava allà sobre de l'asfalt mentre jo pitjava l'accelerador. 15 quilòmetres més tard, en veure que no la tenia el cotxe, vaig conduir ràpidament a la inversa, però al carrer ja no hi quedava ni rastre de la motxilla i, a més, ja era de nit. Ja us podeu imaginar, por, angoixa per la documentació perduda. Què que hi faria jo enmig dels Estats Units, sense passaport, sense carnet de conduir i sense ni tan sols el carregador del mòbil? Spoiler. La bossa va ser recuperada. El sergent Cornelius no tenia dubte que la recuperaria, com així va passar, i així m'ho deia per calmar-me. Santes paraules. Repetia que em calmés, que se solucionaria, que el seu poble, estant ell allà liderant, la bossa sortiria. No sabeu com em van sacsejar aquelles paraules. Primer, no me les creia. Després m'hi aferrava. Keep calm, Peter. Don't worry, stay calm. I sí, la solidaritat veïnal de la comunitat, la crida a les xarxes socials de l'època, en aquell moment bàsicament Facebook, i molt especialment l'acció altament professional de la policia, obrint contenidors, trucant porta a porta i mobilitzant una patrulla amb 5 o 6 cotxes i focus nocturns, van tenir realment el seu efecte. Van recuperar la bossa amb tot intacte l'endemà a les 8 del matí. Però jo, sense el policia al costat, vaig passar una almodovariana nit al borde d'un ataque de nervios. Em feien falta les seves paraules de calma. Per sort, l'endemà, final feliç. Colorín colorado, este susto se ha acabado. L'episodi encara el tinc viu. Tinc emmarcada la meva foto que va publicar la premsa local d'allà, on se'm veu amb cara de no haver dormit, amb ganes d'abraçar el policia Salvador, que, a banda de tota la logística i artilleria, va fer servir les paraules pel que han de servir, per consolar, per calmar, per rebaixar la tensió, per resoldre, per il·luminar la tenebra i la confusió. La lliçó que vaig aprendre, a banda de ser més prudent amb les motxilles, és el valor de la paraula. Aquell sergent, la seva veu, els seus mots, són el que més recordo avui. Que fos capaç de serenar-me en un moment crític només amb mots. Vaig aprendre que les paraules són vida en si mateixes, que tenen potència i força, que són absolutament imprescindibles i que cal fer-ne un ús responsable, just i precís. Que una paraula ben dita ajuda i que una paraula maldita esguerra. A la vida, a la feina, amb les amistats, amb la família, m'agradaria saber usar les paraules de manera que fessin el mateix efecte que les del sergent Cornelius. Acompanyar qui està confós, rebaixar la por, asserenar els ànims. En definitiva, ser el suport immaterial que encén la positivitat, l'efecte i que permeti recuperar la confiança en coses en aparença tan irrecuperables com la humanitat o els meus estúpids oblits.
Moltes gràcies, Pere, per aquest comentari d'opinió. Quan passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí d'aquest matí de dilluns, és hora per l'entrevista. Les associacions de comerciants de les comarques gironines han reclamat als ajuntaments que regulin els espais comercials urbans per preservar la seva qualitat, identitat i diversitat. I per saber-ne una mica més, ja ens acompanya avui aquí en directe Albert Gómez, membre de la Junta Directiva de la FOEC, aquí a Girona. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia.
La situació aquesta que comentava ara de regulació dels espais comercials urbans, entenc que és per una situació que veieu vosaltres als municipis, als espais urbans de municipis. Quina és aquesta situació?
Bueno, és una situació que en gran mesura té origen a partir del tancament, no? A partir del tancament de determinades activitats. I per tant aquí es, es produeix un doble efecte, no? Una és l'aparició dels locals buits, que això no és res nou, i després també com és que algun d'aquests locals buits, com s'emplenen, no? Quines noves activitats hi apareixen, no? I està lent-hi, doncs, aquesta, podríem dir, distorsió, no? Aquest canvi de model, i això és el que ens preocupa, no? Que doncs, estan apareguent noves activitats que estan distorsionant una mica el model comercial actual i que creiem que no va en la línia del que hauria de ser un centre històric i un comerç, doncs, qualitatiu, divers, ric i que sigui útil, no ja només a nivell econòmic, sinó també, doncs, que garanteixi una determinada, això, qualitat, diversitat, i que sigui útil també per la gent que hi viu.
I què demaneu als ajuntaments?
Doncs demanem que hi hagi planificació, no? Que en aquest sentit intentin regular. Això, de fet, no és un problema que sigui nou. Als anys 90, per exemple, ja hi havia plans d'usos i ja es va intentar, no? En aquest sentit, doncs, intentar regular, intentar garantir aquesta diversitat, no? I que hi hagués un equilibri. I nosaltres demanem bàsicament això, que amb les eines que tenen les administracions locals, en aquest cas els ajuntaments, doncs que hi posin mà, que hi hagi planificació i que s'hi posin també recursos per intentar, doncs, ajudar en el sector comercial, perquè al final és una de les activitats que més impacta, no?, a la ciutadania.
Quan parleu d'uniformització de l'activitat comercial, dels nous negocis que venen, són, parlant en plata, són tots iguals, podríem dir, a quina tipologia de comerç us referiu?
Bueno, on s'ha posat especialment el focus, i tots m'entendreu de seguides, és amb la tipologia aquesta de noves activitats, tipus carcasses de mòbils, ungles de fast food al carrer, tipus kebab, sales de jocs, supermercats 24 hores, basars, que està havent-hi una irrupció, no en un ajuntament en concret, sinó en molts municipis.
No sé si teniu dades de tancament de comerços, no sé, arreu de comarques gironines, també concretament aquí al Baix Empordà, en els últims anys o els últims mesos.
De tancament, em deies, perdona, o de
tancament
o
de comerços?
De noves...
Tant tancament, perdona? Com tant tancament de comerços com obertura de nous comerços.
No, i són unes dades que a vegades són difícils d'obtenir, perquè els propis ajuntaments no ho tenen comptabilitzat. Per això precisament reclamem això, no? Que hi hagi un control, que hi hagi una diagnosi, que hi hagi una planificació i després això que permeti, doncs, mantenir, doncs, un determinat model que és el que estàvem acostumats i que s'aposti a cada municipi segons els seus criteris, no? Aquí després es pot, evidentment, a través dels plans especials urbanístics es poden definir molt fàcilment àmbits d'actuació i en diferents nivells. Per tant, hi ha eines per poder planificar i per poder mantenir, doncs, un comerç ric, equilibrat, qualitatiu.
Parles de planificar, per si el problema ja està, diguem-ne, enquistat, quines possibles solucions hi ha?
Aquí està el quid de la qüestió, no? Per això en alguns ajuntaments, que per tant també hem d'explicar que hi ha gent que ja està prenent mesures, el que han fet de seguides és fer moratòries, no? Aturar l'obtenció de determinades llicències i ara, mentrestant, amb aquest temps que han guanyat, estan intentant començar a redactar plans especials urbanístics per prendre aquestes decisions. El que nosaltres també trobem a faltar és que creiem que aquests plans especials urbanístics, que normalment són liderats des de l'àrea d'urbanisme dels ajuntaments, que vagin acompanyats amb una planificació estratègica també a nivell comercial, no? Que és molt important també el vessant de promoció econòmica i, per tant, creiem que han d'anar una mica de la mà. I el problema, sobretot, és quan això, exacte, ja es comença a enquistar, no? I ja el remei, en aquest cas, és molt més complicat, perquè, clar, una activitat que ja ha obert i que en aquest sentit ja ho ha fet, doncs, de manera ordenada i legal. També és veritat que a través de les inspeccions i del control, moltes activitats, algunes, si més no compleixen. Per tant, aquí també hi ha part de la solució a vegades.
Quina diferència hi ha entre regular i prohibir?
Bueno, al final una cosa va una mica també lligada amb l'altra. Regular implica a vegades haver de prohibir determinades coses. I això, doncs, a vegades està bé. Més que res perquè a vegades el fet de no deixar implantar determinades activitats afavoreixen fins i tot aquestes pròpies activitats, en el sentit que afavoreixen el conjunt. I en aquest sentit, com que hi ha l'opció de determinar diferents àmbits, en aquells en què tu consideres, per exemple, més estratègics, i en d'altres espais, doncs, a deixar que n'hi hagi algun. Per tant, hi ha moltes maneres de regular-ho, de prohibir en aquest sentit, i moltes vegades fins i tot és això, no? que l'efecte que acaba tenint, que és el que voldríem tots, doncs és el d'un sector comercial que fa d'atractora i que és atractiu, no? pel consumidor i pel visitant.
El problema són els nous negocis que tenen una certa similitud entre ells, però també és la pèrdua dels negocis, diguem-ne, de tota la vida. No sé, la falta de relleu generacional en aquests comerços tradicionals, com es pot combatre?
Bueno, exacte. És una mica la combinació de tots els factors, ho has explicat molt bé. I el que també trobem a faltar és això. En un primer moment tenir-ho clar, ordenar, regular, planificar, i després això ha d'anar acompanyat de mesures que incentivin, no? Per tant, si tu detectes que hi ha una falta de relleu, doncs, bueno, ja des dels propis ajuntaments es poden establir polítiques, no?, que incentivin l'emprenedoria i la continuïtat o el canvi, però en una línia, doncs, això, no?, que garanteixi aquest equilibri. Per tant, nosaltres, sobretot, el que reclamem amb aquesta nota de premsa és aquesta falta de planificació, no? I també per això, perquè un cop a vegades es prenen les mesures, el mal ja està fet, després és molt més complicat de revertir. Per tant, és una mica un crit d'alerta de dir, ei, posem-s'hi, perquè és important, perquè té un impacte molt important en el sector comercial, però no només això, com insistim sempre, sinó també a la vida dels nostres pobles i ciutats. Per tant, té un impacte molt directe també a la ciutadania.
Perquè quan has parlat abans d'alguns ajuntaments que sí que estan fent bé les coses, en el vostre comunicat parleu aquí a la comarca de Begur i Palafrugell, per exemple. Llavors has explicat una mica, però què fan diferent d'altres municipis?
Bueno, clar, és, en el cas de Palafrugell, per exemple, que és el que conec més bé, doncs han aprovat una moratòria pel ple, per tant ara han suspès l'atorgament de noves llicències d'aquestes activitats que més o menys ja us he comentat abans, i ara estan ja en la fase de redactar un pla especial urbanístic. També han fet un control en aquest sentit de les llicències que ja havien estat atorgades i de les activitats que algunes s'havien implantat però ni tan sols tenien llicència, però clar, si això no ho controles moltes vegades també se t'escapa, i per tant s'està fent una feina en la línia de poder reorganitzar tot això. Veurem ara quina planificació ja al darrere, no?, i cap on es vol anar, no? I aquesta és una de les parts que també considerem que és una pota molt important, però com a mínim s'ha començat a actuar, no? I el fet d'aprovar una moratòria et permet això, ei, congelar la imatge i mantenim aquesta foto fixa abans de que això se'ns en vagi de mare, si em permeteu, i per tant guanyar temps per pensar i per veure cap on es vol anar. Que al cap i fi, aquest, el tema de la regulació de l'espai comercial, com et deia abans, és un tema que és un recurrent, que sempre ha fet falta fer-ho i que ja ve de molt antic. Abans dels anys 90, amb els plans d'usos, els grans maldecaps era l'implantació de sucursals bancàries, gestories i administracions de finques, no? I ara, en aquest sentit, l'onada és una altra. Per tant, bueno, és una necessitat que, de fet, sempre està latent, però que en aquest moment en concret, no?, per diferents circumstàncies, pel fet de la falta de relleu generacional, de tancament d'activitats, etc., doncs potser està en un moment encara més crític que en d'altres moments.
Perquè les solucions que es van implantar a la dècada dels anys 90 funcionarien a dia d'avui?
Bueno, clar, cada moment respon a unes necessitats diferents. En aquell moment es va solucionar també, doncs, això amb planificació. En aquell moment hi havia els plans d'usos. Ara els plans d'usos han decaigut, no tenen prou seguretat jurídica, però en canvi ja ha aparegut la solució, que és els plans especials urbanístics, que també permeten anar molt al detall, no? Per tant, es podria equiparar determinades eines. I també és veritat que a posteriori, en el seu moment, també es van diferents ajuntaments, i també depenent de la magnitud de la tragèdia, també en el seu moment, sobretot després de la crisi de la construcció, hi va haver-hi polítiques, no?, per intentar recuperar els espais, els locals buits, bàsicament, no?, per ajudar, doncs, a que obrissin noves activitats, i totes van tenir més o menys èxit. Per tant, bueno, sí que a vegades va haver recuperar una mica, no?, les experiències anteriors per veure quines solucions es van buscar, tot i que el context és molt diferent i, per tant, no es podrien aplicar exactament les mateixes, però sí que, com a mínim, mantenir l'esperit del que es va fer en el seu moment, perquè al final és això, és una dificultat, és un problema que ve d'antic i que és un recurrent.
Si parlem i centrem el focus aquí al Baix Empordà, és evident que el teixit comercial ha de conviure amb turisme, ha de conviure amb segones residències, amb població més estacional. No sé si és més complicat plantejar una regulació comercial tenint en compte aquests factors.
No, més complicat no. Al final és més complex en el sentit de que has de tenir en compte més qüestions, però l'objectiu és el mateix a tot arreu, no? Que és hem d'intentar trobar un equilibri. Quan parlem d'equilibri, no parlem només d'aquestes noves activitats, sinó també evitar la gentrificació o el fet de que es desvirtuï de manera que la població local no pugui trobar negocis que els hi donguin solució a les necessitats quotidianes, no? Que això a vegades passa en llocs amb molta pressió turística. Per tant, s'ha d'intentar buscar aquest equilibri. Hi ha d'haver-hi un comerç útil, quotidià, que resolgui les necessitats de la població local i també que sigui atractiu per la segona residència i el flux turístic, no?, de visitant. Per tant, bueno, això ho pots fer-ho a partir de tenir-ho clar i de planificar i després executar. Per tant, nosaltres el que demanem és, sobretot ara, això, no?, que hi hagi aquesta mirada prèvia, que s'hi aboquin recursos, i de fet et diria més. Aquest no és una preocupació només de la FOEC o dels ajuntaments. Nosaltres hem volgut donar el crit d'alerta per dir als ajuntaments: ei, desperteu-vos, que això se'ns en va, tot i que n'hi ha alguns que ja, com deia abans, ja hi estan posant remei. Però és una preocupació compartida també pel sector públic i, en aquest cas, per la Generalitat, perquè encara aquesta setmana sortia una notícia que volen tirar endavant un pla pilot amb 8 capitals de comarca que va just en aquesta línia, no?, de redactar plans especials urbanístics i d'acompanyar la planificació urbanística que vagi de la mà, no?, amb l'objectiu de revitalitzar el comerç.
Doncs...
Per tant, estem totalment alineats en aquest sentit, no?
Doncs, Albert Gómez, membre de la Junta Directiva de la FOEC, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí una estoneta al Supermet i per explicar una mica més aquesta proposta de regulació dels espais comercials de diferents municipis d'aquí de les comarques gironines, i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres per amplificar-ho, no?, per donar veu a aquesta preocupació i que haguem tingut l'ocasió de poder-ho explicar millor. Per tant, moltes gràcies per la feina que feu i fins a la propera.
Moltes gràcies, Albert. Nosaltres, quan passen 2:02 del matí, arribem a l'informatiu. I comencem l'informatiu explicant-vos que la policia local de Palafrugell va detenir una persona per obtenció de drogues i van tramitar 40 actes per tinença de substàncies estupefaents. És el que s'ha fet públic aquest divendres passat, tot i que els fets van passar el dissabte 22 de novembre. Ferran.
A més, es van aixecar 2 actes per tinença d'armes i 3 per altres infraccions greus a la Llei de Protecció de Seguretat Ciutadana. En el marc dels controls de conducció, es van detectar 10 testos de drogues positius, 14 alcoholèmies administratives i 4 alcoholèmies penals. La policia local recorda que aquest tipus de dispositius tenen com a objectiu garantir la seguretat ciutadana.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha aprovat un pressupost de 33,6 milions d'euros per al 2026, un increment del 8,6% respecte a l'exercici anterior. El ple ordinari celebrat el 27 de novembre va donar llum verda als comptes municipals amb els vots favorables de Junts, Partit dels Socialistes de Catalunya, Avancem, Guanyem, Partit Popular i Tots pel Poble, i el vot contrari d'Esquerra Republicana i Som Sisa. Maria Alzina.
El capítol d'inversions assoleix gairebé 4 milions d'euros amb un creixement del 66% respecte al 2025. Les partides més destacades són 938.000 euros per rehabilitar un edifici al carrer de la Rutlla per convertir-lo en equipament municipal i una nova seu de cultura i 800.000 euros per iniciar la recepció de l'urbanització Font del Lleó amb el suport del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. També s'inclouen 341.000 euros per millorar xarxes d'aigua i clavegueram, 175.000 euros per climatitzar modernitzar i millorar l'eficiència energètica del Castell de Calonge i 100.000 euros per reforçar la seguretat a la deixalleria municipal. Altres actuacions previstes són 69.000 euros per instal·lar plaques solars a la comissaria de la policia local, 60.000 euros per renaturalitzar la plaça Autíbar de Sant Antoni, 39.000 euros per comprar la gespa del camp de futbol i 20.000 euros per adquirir dues escúters elèctriques per a la policia. Pel que fa a la situació financera, l'Ajuntament estima que a finals del 2026 el deute viu serà de 9,4 milions d'euros, equivalent al 30% del pressupost, molt per sota del límit legal del 110%.
Carme Vinyet serà la candidata d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Calonge i Sant Antoni a les eleccions municipals del 2027. L'actual regidora ha estat escollida per unanimitat en una assemblea celebrada aquest dijous al vespre pel conjunt de la militància local, Maria.
Vinyes ha defensat que el seu projecte vol oferir una alternativa seriosa i compromesa basada en la proximitat i orientada a construir confiança i cohesió social. Segons ha expressat, l'objectiu no és fer soroll, sinó consolidar una proposta valenta i preparada per governar des del compromís amb el bé comú. La candidata aposta per obrir una nova etapa al municipi després de dècades de govern que considera acomodat i més centrat en els interessos personals que en les necessitats reals del poble. El seu model vol prioritzar les persones que viuen tot l'any al municipi, evitant la massificació estacional i garantint el benestar quotidià de més de 12.000 veïns i veïnes. Vinyes s'ha compromès a treballar colze a colze amb l'equip i amb els veïns per fer una política de carrer basada en el contacte directe i la participació ciutadana. Amb una dilatada trajectòria política, Carme Vinyes ha estat regidora a l'oposició entre 2015 i 2019 i des del 2020 fins a l'actualitat, a més de ser regidora d'Urbanisme i Gestió Econòmica entre el 2019 i el 2020. És mare de dos fills, té una experiència de gairebé 30 anys en gestió d'empreses i ha estat activa en entitats i associacions del municipi.
I seguim parlant de les eleccions municipals del 2027 perquè Francesc Puig i Baguer ha decidit no tornar a ser el candidat de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Torroella de Montgrí i l'Estartit. L'actual regidor ha comunicat la seva renúncia després d'anys de dedicació a la política local, tant al govern com també a l'oposició.
Puig va ser regidor entre els anys 2003 i 2019 i va liderar la candidatura de Junts en les municipals del 23. Durant la seva trajectòria ha estat responsable de diverses àrees com de promoció econòmica, cultura, joventut, món rural, mobilitat i turisme. En el seu comiat, Francesc Puig ha volgut agrair la confiança de la militància, de l'equip i de la ciutadania, destacant que aquesta etapa li ha permès continuar treballant per fer créixer el municipi i millorar la vida dels veïns. La presidenta de Junts a la vegueria de Girona, Maria Àngels Planes, ha elogiat el compromís més de Puig amb el projecte municipalista del partit, així com el seu coneixement profund del municipi i de les seves necessitats. Junts iniciarà ara el procés per definir el nou cap de llista amb l'objectiu de presentar una candidatura sòlida amb esperit de servei i preparada per continuar defensant els interessos del poble amb il·lusió i responsabilitat.
El Parc de Bombers de Palafrugell és un dels primers de la demarcació de Girona a tenir vestidors mixtos, juntament amb el de Lloret de Mar. El model forma part d'un projecte que vol adaptar els espais del cos davant l'arribada de més dones, després que al gener es previst que s'incorporin un centenar de bomberes i que pràcticament doblaran la presència femenina actual. Ferran Castelló.
Els vestidors substitueixen el sistema tradicional separat per gèneres i aposten per cabines individuals de dutxa. A Palafrugell n'hi havia un de gros masculí i un de més petit femení. Ara han mantingut una zona d'armariets comuna però dutxes separades. Ho explica el cap del parc, Pitu Cano.
Obres una porta, entres, hi ha un petit rebedor d'un metre quadrat abans de la dutxa, amb la qual tu et dutxes a porta tancada i tens aquest petit espai d'un metre quadrat per després canviar-te de roba. Això en les quatre dutxes que hi ha, i després el que hi ha també és un vestidor, que és uns 2 metres quadrats, més o menys, que no té dutxa i és només per tu poder-te canviar d'allà.
D'aquesta manera es garanteix que 5 persones es puguin canviar simultàniament i que tinguin intimitat. La mesura també serà inclusiva per persones trans o no binàries.
L'Ajuntament de Pals ha aprovat inicialment el Pla Especial Urbanístic per catalogar i protegir les masies i cases rurals situades en sòl no urbanitzable del municipi. El document pretén conservar aquest patrimoni per la seva importància arquitectònica, històrica, mediambiental, paisatgística i també social. Maria Alzina.
Amb aquesta mesura, el consistori vol assegurar que aquests edificis es mantinguin com a part del paisatge rural i tradicional de Pals. El pla fixa criteris de preservació i marca els espais on cal evitar transformacions urbanístiques que puguin alterar el caràcter. La normativa suspèn durant 2 anys la tramitació de projectes urbanístics o de gestió que afectin aquestes zones. També s'aturen les llicències per construir, reformar, enderrocar o modificar usos, excepte en casos de reparacions simples o usos provisionals en edificis ja existents. El document estarà en exposició pública durant 45 dies per tal que la ciutadania pugui consultar-lo i presentar al·legacions o suggeriments. Aquesta fase s'activarà després de la publicació oficial al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la província de Girona i als canals municipals. Paral·lelament, s'han demanat informes als organismes sectorials competents i s'ha concedit audiència als ajuntaments limítrofs perquè puguin analitzar el document i fer-hi aportacions si ho consideren oportú.
I el Departament de Salut obrirà aquest dilluns, avui, 1 de desembre, la vacunació contra la grip a tota la població que ho desitgi. Fins ara estava adreçada només als grups de risc i aquesta decisió s'ha pres per anticipar-se al pic de circulació dels virus previst d'aquí a 15 dies. Maria.
La incidència actual és de 81 casos per cada 100.000 habitants, segons dades de la setmana del 17 al 23 de novembre. Tot i ser un nivell baix, la tendència és ascendent i creix més ràpidament que en temporades anteriors, tant entre infants com en adults. Els centres d'atenció primària oferiran la vacuna amb i sense cita prèvia fins al 5 de desembre. L'horari serà de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 4:30 a 7:30 de la tarda. A més, diferents CAP oferiran franges addicionals de vacunació sense cita. També es pot demanar a través de l'aplicació de La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o contactant directament amb el centre de referència. Des del 22 de setembre, més d'un milió de persones s'han vacunat contra la grip, unes 168.000 més que en el mateix període de l'any anterior. Les dades també mostren una cobertura superior a la de l'any passat, especialment en persones a partir de 60 anys i infants. Salut fa una crida a vacunar-se com més aviat millor, especialment en persones vulnerables. També recomana portar mascaretes si es tenen símptomes respiratoris com tos o mocs i evitar el contacte amb persones de risc. Actualment circulen 2 subtipus de grip a Catalunya, tots 2 inclosos dins la vacuna. Tot i una lleugera divergència d'aquesta variant, no s'espera una gravetat superior de casos. La vacuna continua sent l'eina principal per evitar formes greus de la malaltia i hospitalitzacions.
La sidra Baja Empordanesa Moma rep 5 premis al certamen internacional Sagardo Forum. Ha obtingut 2 medalles d'or, 2 de plata i 1 de bronze. La sidra de gel ha estat la més premiada amb 98 punts. L'empresa destaca per la innovació, el producte de proximitat i la qualitat de la matèria primera. Marta Castany.
La sidra empordanesa Muma ha estat guardonada amb 5 premis al prestigiós certamen internacional Sagardo Forum, celebrat aquest mes de novembre a Estigarraga i Sant Sebastià, al País Basc. Amb 2 medalles d'or, 2 de plata i 1 de bronze, l'empresa amb seu a Fontanilles confirma la seva consolidació com a referent en el sector de la sidra artesanal. El jurat ha distingit 5 varietats de la marca catalana en un concurs que ha reunit més de 200 sidres d'arreu del món. La més destacada ha estat la sidra de gel, que ha aconseguit la medalla d'or i 98 punts, convertint-se en la millor de la categoria de sidres de postres. Pau Frigola, director de Muma, ha destacat que aquest reconeixement és una recompensa a la feina feta, a la passió i a la innovació. També ha posat en valor la singularitat de la sidra de gel, elaborada a partir d'un procés de crioconcentració amb pomes del Baix Empordà. Fundada el 2016, Muma és la primera empresa catalana dedicada a la producció de sidra. Els seus productes són quilòmetre zero, elaborats exclusivament amb pomes de collita pròpia i inclouen sucs, compotes, confitures, vinagre, productes deshidratats i aiguardents de poma. El Sagardo Forum ha reunit productors internacionals, tastadors i experts per compartir coneixement i promoure la cultura de la sidra.
Més de 50 centenar de persones homenatgen la Pineda d'en Gori en un funeral simbòlic davant de l'Ajuntament de Palamós. Amb aquesta acció, les plataformes han volgut visibilitzar el rebuig ciutadà al nou projecte urbanístic i denunciar un model de creixement que, recorden, continua sacrificant trams de costa per a noves promocions privades. Marta.
Dissabte al migdia, més de 50 persones van concentrar-se davant l'Ajuntament de Palamós en una acció de protesta en memòria de la pineda d'en Gori, arrasada arran de l'inici de les obres del tercer edifici d'apartaments previst a la zona, un bloc de 24 habitatges amb piscina a prop del litoral. La mobilització convocada per SOS Costa Brava i Salvem la Pineda d'en Gori va adoptar el format d'un funeral simbòlic. El seguici, encapçalat per una marxa fúnebre i amb participants vestits de negre, va recórrer el carrer Major fins a la plaça de la Vila en un ambient de silenci i dol per la pèrdua d'aquest espai natural emblemàtic. A plaça s'hi va llegir un manifest satíric que denunciava la mort de la pineda i la malaltia derivada de les polítiques que, segons les entitats, afavoreixen la degradació del territori. El text criticava la manca de protecció del litoral i el pes dels interessos econòmics. Amb aquesta acció, les plataformes van voler visibilitzar el rebuig ciutadà al nou projecte urbanístic i denunciar un model de creixement que continua sacrificant trams de costa per a noves promocions privades.
I Chloe Riambau publica el seu primer senzill, La Primavera. La cantant de la Bisbal d'Empordà debuta amb un senzill que formarà part del seu primer disc, Marta.
La cantant baix-empordanesa Chloe Riambau debuta amb el seu primer senzill titulat La Primavera, que ja es pot escoltar a totes les plataformes. Es tracta d'una primera cançó de caire íntim que formarà part del primer disc de l'artista bisbalenca, que explica a les seves xarxes que li ha portat molt de temps i molt d'amor. La Primavera és la primera cançó que publica la cantant de la Bisbal d'Empordà després de guanyar el concurs Sona Nou 2025 el passat setembre, amb el seu estil pop d'autor, jazz i indie pop de real britànica. El single de Riambau ha estat produït pel també bisbalenc Aleix Bou, amb l'ajuda de Jaume Pla. Chloe Riambau és l'últim artista emergent de l'escena bisbalenca que integra noms com Mazzoni, Fetus o Miquel Abres.
I fins aquí el repàs informatiu d'aquest matí de dilluns 1 de desembre del 2025, i quan passen 3/4 de 9 del matí, és moment de parlar d'oci i tecnologia, com sempre, amb Martí Seguer. Martí Seguer, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? 1 de desembre ja, eh?
1 de desembre, sí, sí.
Ja fa olor de Nadal, fa olor de canelons, fa olor d'escudella.
Doncs sí, hem obert llums de Nadal, ja hem muntat l'arbre...
Bé, algú va obrir els llums de Nadal el mes d'agost, crec, eh? Però...
Bueno, sí, però això... Vigo, no? Això és,
sí, exacte, sí, sí. Parlem de tecnologia, com sempre, amb en Martí Seguer. Ens porta doncs les novetats més destacades de la setmana en aquest món. Avui comencem parlant del Black Friday, però des d'una altra perspectiva. I és que, segons un estudi, durant aquests dies augmenten els dominis falsos i les webs que suplanten marques conegudes. Què és el que s'ha detectat exactament, Martí?
Doncs sí, aprofitant l'arribada del Black Friday, una de les campanyes comercials més importants de l'any, també es disparen els riscos digitals. Un informe publicat per Checkpoint alerta l'augment significatiu de dominis falsos i webs fraudulentes que imiten plataformes conegudes. L'objectiu és clar: robar credencials, dades de pagament i informació personal dels usuaris que fan compres en línia aprofitant les ofertes. Segons els dades de l'estudi, només durant el mes d'octubre es van registrar més de 150 dominis nous i ja és una xifra que suposa un augment, però en aquests últims mesos, doncs, més de 300 dominis nous, aproximadament un de cada 11 webs analitzades, també tenien comportaments maliciosos. Moltes d'aquestes pàgines també incorporen temes com el Black Friday, l'any en curs, o fins i tot el nom del país, per donar més... semblar més legítimes. A més, també utilitzen plantilles visuals molt similars entre elles, logotips genèrics... Bé, tot això doncs, s'ha traduït en un augment de denúncies, no? I de gent que ha sigut estafada en aquest Black Friday. Estic parlant de Black Friday perquè ja ha passat, però posem el focus sempre en les compres en línia, webs... llocs que siguin més econòmics o llocs que posem-hi el focus, mirem-ho bé, mirem d'on és l'empresa. Com diria la meva àvia, no hi ha duros a quatre pessetes, per tant...
Em sembla la cirereta del pastís perfecta.
Sí, no?
No hi ha duros a quatre pessetes. O el que diuen amb altres paraules, el que sembla barat acaba sortint car moltes vegades. No sé, Martí, vas comprar res pel Black Friday o no participes d'aquest?
Vaig comprar alguna cosa, sí, sí. Però ja tenim vigilat allò, quin producte... quin preu tenia abans, allò, sabent el que volia.
Potser que en el món de la tecnologia i l'electrònica el Black Friday sí que representi algunes rebaixes, més que no amb roba o en altres productes que sempre fan allò de pujar els preus i després baixar-los de cop.
Sí, segons quins productes sí que tenen descompte, però són comptats, eh? No és la gran majoria de coses. Doncs... hi ha productes comptats que fan descomptes.
Doncs si diu Martí, li farem cas.
Sí.
Comencem també parlant de la nova funció de xats grupals que ha estrenat ChatGPT.
Doncs sí, aquesta és una de les últimes novetats que ha introduït OpenAI dins del seu assistent d'intel·ligència artificial, el ChatGPT. Es tracta d'una funció de xats grupats que permet col·laborar entre usuaris dins d'una mateixa conversa. És una eina pensada per facilitar tasques col·laboratives, com ara organitzar viatges, escriure documents, de manera... allò... i fer debats guiats amb la IA per realitzar investigacions conjuntes. Aquest nou servei es troba disponible tant en la versió web com en l'aplicació per mòbils i és completament gratuït. Els xats poden tenir fins a un màxim de 20 participants que han d'acceptar prèviament una invitació per entrar a aquest grup. I un cop dins, qualsevol persona pot fer preguntes o demanar accions a la IA que respondrà tenint en compte el context d'aquest grup. Per començar una conversa global, doncs només cal prema l'icona on hi ha diverses persones, això apareix a la part superior, i afegir els membres que vulguem, aquests hauran d'acceptar, i res, a parlar tots amb la IA, a preguntar-li cosetes.
Ens fer alguna trobada, alguna reunió, algun dinar de Nadal amb ChatGPT?
Doncs sí, per què no? O un viatge.
Sí, també, això així és, això sí que funcionaria. Passem ara a parlar de Google i de la seva nova subscripció més econòmica per accedir a les eines d'intel·ligència artificial. Què és això de Google AI Plus?
Doncs mira, és una nova subscripció de Google que ha posat en marxa per facilitar l'accés a les seves eines digitals d'intel·ligència artificial. Aquesta nova opció costa uns 7,99 al mes i permet utilitzar els models més avançats de Gemini, que és la IA desenvolupada per Google. Fins ara l'accés a aquestes eines només estava disponible amb la subscripció de Google Pro, però ara... que costava gairebé 22 euros, però doncs, per ser més competitius en preu doncs, han fet aquesta versió com simplificada, que per un usuari normal, diguéssim, seria suficient. Amb aquesta subscripció doncs, podem fer servir el Gemini 3 Pro, generar vídeos amb el model Veo 3.1, accedir a assistents de redacció, investigar amb el notebook LM i també doncs, tenim més espais al Gmail, al Google Docs i al Drive amb 200 gigas i també 200 crèdits mensuals per eines com Flow i Whisk que permeten crear escenes audiovisuals o vídeos a partir d'imatges. És doncs una opció més assequible per usuaris que això que volen experimentar amb intel·ligència artificial sense haver de pagar unes quotes elevades.
I parlem ara d'un tema que ja vam introduir la setmana passada però hem rebut alguns comentaris de gent que no ho acaba de veure clar, a veure què és això, si ho podem tornar a parlar d'aquest tema, que són les balises V16, que seran obligatòries a partir de l'1 de gener, si no m'equivoco. Martí, no sé, explica'ns una mica què és i per què caldrà portar-ne una al cotxe.
Doncs mira, seran obligatòries a partir de l'1 de gener. Aquests dispositius substitueixen els antics triangles d'emergència i serveixen per alertar de manera més segura quan tenim una avaria o un accident a la carretera. La gran diferència amb els triangles és que les balises V16 no només fan llum per advertir els altres vehicles, sinó que també incorporen una connexió integrada via eSIM que permet comunicar automàticament la nostra ubicació a la Direcció General de Trànsit. Això fa que la balisa es converteixi en una eina de seguretat activa i no només avisa visualment, sinó que també permet activar protocols de senyalització automàtica a través dels panells de la carretera o de navegadors com Google Maps o Waze.
De fet, he de dir que avui, venint cap aquí, cap a Palafrugell, m'he trobat un cotxe avariat amb un triangle de senyalització, el senyor que anava amb la seva armilla també reflectant, i des que sé que s'introduiran aquestes balises, sí que em sembla que és bastant perillós el fet de sortir del cotxe en una autopista o autovia de 100-120 km per hora, haver de sortir i posar el triangle de senyalització...
A 50 metres.
Clar, és que...
Has de caminar 50 metres per la via sense senyalitzar res, no? Sí, sí.
I més quan és de nit, perquè quan venia cap aquí encara no havia sortit el sol... Ostres, és cosa que han fet tota la vida i que no em semblava que hagués de ser un perill molt, molt extrem, però ara vist en perspectiva... ens estem jugant una mica a la vida per fet de senyalitzar millor.
Sí, sí, és així, és així. Aquí el canvi i la introducció d'aquests nous sistemes que, de fet, a Europa ja molts països ho tenen, eh? D'aquí que ho incorporem aquí.
Pioners no som, però bé, ho incorporarem quan ho fan els altres.
Exacte.
Això, però, Martí, com s'utilitza exactament? No sé, cal baixar del cotxe per col·locar-la, com dèiem ara,
doncs no,
que
hi hagi
perill, o com s'ha de fer?
No cal, no cal. Doncs aquesta és una de les millores importants, eh? Aquestes balises no cal baixar del cotxe, només traiem el braç per la finestra, el col·loquem al sostre, la majoria d'elles són magnètiques i s'adhereixen fàcilment a la part de dalt del cotxe. Així evitem situacions de risc, especialment, doncs això, com deies, en vies ràpides, en autopistes, on els cotxes van ràpids i on potser sortint del cotxe simplement doncs, ja puguem tenir un nou accident.
I ara, lligant-ho el que deies abans de no venen duros a quatre pessetes, sí, hi ha algunes balises que comprem en segons quins llocs que sortiran més barates, però no són vàlides perquè no són homologades. Com ho podem saber, si el que comprem és vàlida o no?
Doncs mira, el mercat s'ha omplert de models falsificats o no homologats o que simplement són un llumet, eh? No fan res més que fer llum. És important que la balisa que comprem doncs, estigui homologada segons la normativa de la DGT i per saber-ho hem de fixar-nos en el codi de certificació imprès del dispositiu. Aquest codi ha de començar per les sigles LCOE o IDAE, que indiquen que ha estat certificada per un laboratori autoritzat. A més, la DGT també manté un llistat oficial de balises homologades al seu web. És molt recomanable revisar aquest llistat abans de fer cap compra. I també hem d'estar alerta amb el preu. Aquestes balises homologades s'acostumen a tenir un preu entre 30 i 50 euros. Si en trobem alguna d'entre 10 i 15, és molt probable que no sigui vàlida i que no funcioni.
Així, millor comprar aquestes balises en establiments de confiança o que sapiguem segur que són homologades.
Doncs sí, en centres, per exemple, d'automoció, botigues oficials que us oferiran més garanties. En canvi, si la comprem a la web, en webs, doncs des d'anuncis que apareixen, correm el risc de que la balisa no sigui vàlida. A mi, per exemple, em surten a TikTok anuncis que diuen estàs comprant la balisa molt cara? Bueno, doncs, per exemple, aquest anunci que em sortia patrocinat per TikTok amb la publicitat allò pagada, la balisa era falsa. Llavors, era un llumet.
Clar, això també entenc que...
La venien a 20 euros, però no servia per res.
Això, un llumet que
fa... Un llumet?
Sí, sí. Que de llumets et pots trobar a 5 euros, també.
Exacte.
I no a 20.
Sí, sí.
I podem provar si funciona un cop comprada, sí, o s'ha d'activar quan ja tinguem un accident sense saber si funciona bé del tot?
No, ho podem activar. Això també és una cosa que està prevista. Quan s'encén aquesta balisa, doncs hi ha un marge d'uns 100 segons, una mica menys de 2 minuts, durant els quals no ens transmet cap dada a la DGT. És un temps de prova perquè l'usuari pugui comprovar que la balisa funciona, que tenim bateria, que funciona, que s'encén, que va el llum i que respon als botons. Durant aquest interval la balisa només s'està preparant per establir la connexió per posicionar-nos i només passat aquest temps doncs, s'activa la geolocalització i comença a enviar informació a la plataforma de trànsit. Així tenim aquest marge per fer les proves sense preocupar-nos.
Però així no hem de fer res més, eh? Només encendre aquesta balisa, si volem provar abans de 100 segons que s'acabi, sí, dels minuts, parar-la abans en cas que tinguem un accident. Hem de sortir del cotxe, hem de quedar dins del cotxe.
A dins del cotxe, el posem a sobre
el sostre,
sí, sí, el sostre del cotxe i res més.
Doncs i esperar que vinguin a...
Bueno, i trucar, eh? Vull dir, no, això no activa la policia, no activa els serveis d'emergència, només ens posiciona, fa un llumet, ens posiciona la DGT i no fa res més, ni avisa l'assegurança de seguros ni res. Hem de demanar ajuda si la necessitem.
Això ja serà per balises beta, que...
Bueno, pot ser, o també des del... Hi ha cotxes també que ja comencen a incorporar un botonet d'ajuda, que aquest sí que truca al 112, per exemple, però aquestes balises no fan tantes coses.
De moment. I què passa si el dispositiu o no té connexió o és una còpia o no està validada?
Doncs mira que... Doncs això, que si no té la connexió amb la targeta SIM, doncs no pot enviar la ubicació i, per tant, no complirà aquesta normativa que entra en vigor el 2026. Igualment, si és una falsificació o un model antic, doncs potser funciona com a llum d'avís, com deia, però res més. Important, les multes.
Aquí.
Multes que van de 80 a 200 euros. A més del risc que correm nosaltres mateixos, de no estar protegits i de no complir amb la normativa. Vaja.
Així, 1 de gener, tots els cotxes, balisa V16 homologada i connectada, no?
Doncs sí, sí. Serà obligatori per tothom, si estudeix definitivament els triangles d'emergència, i és recomanable no esperar fins l'últim moment per comprar-ne una. No l'he comprat encara jo. Perquè
tens un mes, Martí?
Estava mirant aviam si el Black Friday les feia baixar, però no. És un producte que no hi ha descomptes.
Llàstima, encara. Sí. És un producte de primera necessitat, m'havia sí. dit. Doncs aquí no hi ha descompte que valgui. Martí Saqué, un dilluns més, una setmana més. Moltes gràcies per acompanyar-nos al Supermatí en les principals novetats, amb aquestes balises.
Molt bé.
I ens escoltem la setmana que ve.
Perfecte.
Que vagi bé.
Adéu. Bon dia.
Recte final d'aquest primer supermatí de la setmana, supermatí de 1 de desembre del 2025. Abans d'acomiadar, però, fem un cop d'ull a la previsió del temps amb Isaac Viló un cop més. Isaac, què ens espera per avui aquesta setmana?
Setmana ben tranquil·la, típica del mes de desembre. Avui ara mateix temperatures baixes, amb valors per sota dels 5 graus a gran part de l'interior de la comarca, una mica més altes al sud de la comarca, el litoral, però amb una jornada que estarà plenament assolellada i tranquil·la, ben fluix, una mica de garbí a la tarda, i demà dimarts començarà a arribar un nou canvi de temps molt esquifit amb l'arribada de núvols alts que deixaran el cel ben entelat.
Doncs esperarem aquesta setmana com serà. Nosaltres ens acomiadem avui i tornem demà, com sempre, a les 8 del matí amb el Supermatí. Que vagi bé. Fins demà. Adeu.